guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
Benvinguts i benvingudes a un nou guaita que tenim amb el biòleg Sergi Corral. Sergi, bon dia.
Molt bon dia, Ona.
Sergi, avui de què ens parlaràs?
Doncs mira, avui us parlaré d'una persona, jo he dit, un savi, un geni, un il·luminat, van il·luminar moltes coses l'altre dia, l'arquitectura de Catalunya, mundial i de tot això, com és Antoni Gaudí.
Carai, Antoni Gaudí, que se'n celebra el centenari de la seva mort.
De la seva mort. I un Gaudí on avui ho fem, ja sabeu que el Guaita és un espai que parlem de natura, i evidentment avui parlarem de la inspiració natural que ha tingut o que va tenir Antoni Gaudí a les seves obres. Cabdal, una inspiració cabdal, perquè aquest geni de l'arquitectura va agafar l'entorn natural com a model en gran part de les seves obres, de les seves construccions.
Per tant, avui deixem una mica els camps, deixem una mica el mar i ens n'anem a ciutat a veure les grans obres arquitectòniques de Gaudí.
Sí, ens anem a veure les grans obres arquitectòniques i tots aquells detallets o detallassos, perquè ja veurem que molts són d'un caràcter estructural, que estan a les seves obres, que podem veure. Gaudí es va inspirar en la geologia, la botànica i la zoologia més propera per dissenyar els elements més bàsics dels edificis i temples, però també aquells elements decoratius, de façanes, finestres, teulats i forjats, entre ells el famós trencadís.
Oh, i tant.
Que és la senya o una de les senyes d'identitat de la seva obra. Antoni Gaudí, recordem que va néixer a Reus l'any 1852 i fou un naturalista de primer nivell. Des d'un primer moment va quedar impressionat pels paisatges de la seva Tarragona natal, sobretot primer, i després va estendre la seva capacitat d'observar i interpretar la natura arreu de Catalunya. Una de les dades que ens fa veure això és que Antoni Gaudí fou membre del Centre Excursionista de Catalunya.
Ah, carai!
I dintre d'aquesta entitat va poder fer sortides per tot el país i també pel sud de França.
Per tant, li encantava estar en contacte amb la natura.
Li encantava estar en contacte amb la natura, veure i sobretot badar també, de sentar-se, allò de contemplar el paisatge.
Ja ho tenen això els genis, que baden una mica.
Sí, forma part de la seva genialitat. Diuen els experts que aquesta capacitat d'observació del món natural fou clau perquè abandonés la solemnitat de les línies rectes. Ja saps que en arquitectura, i en escoles d'arquitectura, les racionalistes, sobretot, que tot són línies rectes, i tot
tant.
Molt quadrat, i tot molt, molt, molt alemany, no? Podríem dir. Ell no, ell va abandonar les línies rectes i va entrar directament en l'experimentació de les corbes, perquè ja sabem que la natura està formada de moltes corbes, o pràcticament tot és corba, tot és línia corba.
Exacte, t'anava a dir que línia recta no hi ha,
Gaire línia recta no hi ha, ja sabem que les corbes i també allò de les fractals són uns esquemes que es reprodueix en tot l'àmbit de la natura, no? Concretament on ha? Per exemple, les formes parabòliques, hiperbòliques, helicoïdals, coniformes i catenàries, que són bàsiques en la seva arquitectura. I podem pensar aquí que això ho va fer perquè tot fos més maco. Però no. Què passa? Que aquestes formes, o que aconsegueixi traslladar aquests models de disseny, aquests models matemàtics a l'arquitectura, això li va donar, sobretot, resistència a les estructures.
Ah, carai.
I poder fer aquests edificis tan monumentals com, per exemple, la Sagrada Família. Per tant, aquestes corbes no només servien d'elements decoratius i per fer maco, sinó que guanyava resistència a tots els elements estructurals i, per exemple, ha pogut fer un temple de més de 170 metres d'alçada, no?, que fa la Sagrada Família. Doncs endinsem-nos on en l'univers Gaudí, en l'univers natural i naturalista de Gaudí, i anem a investigar quins elements naturals van inspirar justament tota aquesta obra.
Doncs som-hi, has dit que es va inspirar en diferents disciplines,
Sí.
Geologia, botànica i zoologia.
Això mateix. Comencem amb la geologia, perquè un dels descobriments més importants que ha fet al voltant de la inspiració gaudiniana el trobem al Baix Camp, entre els municipis de l'Argentera i Vilanova d'Escornalbou. Concretament, el paratge de Coll, el del Coll de la Desenrocada. En aquest indret, Gaudí l'agafa com a plató principal de les seves obres i concretament es fixa en les roques i les formes geològiques. Mira, Trobem les formes, per exemple, que van inspirar l'edifici de la Pedrera, de la Casa Milà, com és el cas d'aquelles famoses xemeneies.
Sí.
Doncs això és estar en les roques d'aquest indret. El famós drac del Parc Güell, o els forjats i els balcons de la Casa Batlló, els balcons i finestres de la Casa Batlló. Tot això ve perquè la roca d'aquest indret tarragoní és un gres, i un gres és una roca calcària sedimentària, per tant, roca que es pot erosionar o s'erosiona molt fàcilment per acció del vent, l'erosió eòlica, o l'erosió de l'aigua, de l'erosió hídrica. Per tant, és roca que va agafant totes aquestes formes i, per tant...
Són aquestes formes les que Gaudí va plasmant en aquests edificis.
Gaudí s'asseia allà, que hi ha com uns balcons naturals, i observava totes les roques del voltant, i se li va il·luminar, i va dir, mira, ja tinc les formes per fer tots aquests edificis. També s'ha estudiat, val a dir, la inspiració de Gaudí en indrets com la muntanya de Montserrat.
Que, que és molt característica, no?
Que és molt característica i s'ha traslladat, per exemple, a la Sagrada Família. Les coves del Salnitre. I fins i tot a la zona de Sant Miquel del Fai. Tot això coincideix amb roca sedimentària, d'aquesta, en cas de la muntanya de Montserrat, aquells pics més arrodonits de conglomerat, i en el cas de Sant Miquel del Fai ja sabem que hi ha la força de l'aigua amb les cascades i és el que modela el paisatge.
Tot això pel que fa a la geologia, però i en botànica, com s'hi ha inspirat?
Ui, en botànica jo crec que és el que més li agradava a l'Antoni Gaudí, perquè són innombrables les plantes, els arbres, els fruits i les flors que Gaudí incorpora als seus edificis. Podríem dir que no les copia literalment, sinó que les reinterpreta. La majoria d'espècies enregistrades formen part de la flora mediterrània.
Per tant, és tot d'aquí del territori,
Tot del territori. I molta flora d'aquesta també porta incorporat simbolisme religiós. Perquè sabem que Gaudí era un creient, era molt creient.
Sí.
I tots són flors i plantes amb cert misticisme, amb cert component religió, que li donen una segona volta, una segona lectura a aquesta botànica que hi ha als edificis. Per exemple, anem a posar-nos algunes.
Som-hi.
Les palmeres. Les palmeres és la peça clau en el joc de columnes i capitells de la Sagrada Família, que vam poder veure a televisió amb tot aquell espectacle fa pocs dies. Gaudí ho va deixar escrit així: l'interior del temple serà com un bosc, els pilars de la nau principal seran palmeres. Són els arbres de la glòria, del sacrifici i del martiri, i tanmateix simbolitzen la vida i l'espiritualitat.
Per tant, li van com en ella el dit, la Sagrada Família.
Exacte, li van com en ella el dit, aquest doble sentit, no? Aquest sentit també religiós. No només les palmeres, sinó que, per exemple, agafa la inspiració del Margalló, que també estava a la seva Tarragona natal. Tarragona natal. Ja sabem que el Margalló és l'única palmera autòctona mediterrània, que sobretot té el seu centre de distribució des del massís del Garraf cap al sud, encara que Cap de Creus i el Montgrí també hi ha algun exemplar allà aïllat. Per exemple, es veuen en el tancament de la forja de les portes de la Casa Vicenç, declarada l'any 2005 com a Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, i el conjunt de rajoles ceràmiques de la façana amb flors, per exemple, de clavell de moro, que també té aquella casa. Doncs, a la porta, el forjat de la porta d'aquesta casa Vicenç. L'olivera.
L'olivera és una altra d'aquestes plantes que imita. On te la trobem?
Mira, l'olivera es troba en moltes de les seves obres, perquè ell ho diu que és símbol d'immortalitat i resistència, i també símbol de la fertilitat per l'abundància dels fruits. El creixement helicoidal del seu tronc va empènyer Gaudí a utilitzar els helicoides i altres corbes de les estructures arquitectòniques, allò que hem parlat abans. Doncs en una de les plantes que es va fixar per aquestes corbes, per aquests dissenys, va ser en l'olivera.
L'olivera també és molt típica del nostre paisatge mediterrani.
Molt típica, molt típica. Una altra planta, el xiprer. El xiprer ja sabem que té una simbologia espiritual molt, 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 molt important, símbol de vida eterna. La famosa creu de Gaudí està inspirada en la pinya del xiprer, el gàlbul. El fruit del xiprer és el gàlbul, que en obrir-se assenyala el cel i els quatre punts cardinals. És el pinacle de la torre de Bellesguard. El llorer, també símbol de glòria i intel·ligència, que s'ha utilitzat per coronar romans victoriosos, poetes i artistes, també hi surt. Gaudí fa servir el girassol, que també el fa servir a la Casa Vicens, però també el fa servir al Capricho de Comillas, a l'obra que té Gaudí fora de Catalunya, que té a Cantàbria. I l'heura està present també en uns ornaments i relleus, simbolitza la vida, la persistència i la continuïtat. També ho aplica a la forja i a la ceràmica. Una altra planta, la figuera de moro, que inspira columnes i volums, per exemple, al Parc Güell. El Parc Güell, jo diria que és l'obra de Gaudí que té més inspiració natural de totes. Segurament està un parc també, i que en aquella època era molt més parc que no ara, que hi ha molta més construcció, no?
De fet, potser ja volia això, no? Crear un jardí enmig de la ciutat.
Exacte, un jardí arquitectònic. El nenúfar, per exemple, està molt present en mosaics i trencadís, per exemple, a la Casa Batlló. El blat, que representa també la fertilitat, i apareix en relleus i elements decoratius. I les flors, que estan associades a la bellesa, no?, el simbolisme cristià i bellesa, abunden, per exemple, les roselles, els clavells, les margarides, els lliris, els cards. Això ho podem veure, sobretot, en la ceràmica, en aquest trencadís, en els vitralls, per exemple, també de la Sagrada Família, i en el ferro forjat.
Per tant, veiem que aquí la natura l'aplicava a tots els elements, no només tant a l'arquitectura pròpiament dit, sinó també a la ceràmica, als elements decoratius.
Als elements decoratius. Només a la façana de les naus laterals de la Sagrada Família trobem 12 cistelles que contenen cadascuna de les 12 tipus de fruites diferents ordenades segons el rat de curs de l'any.
Carai, aquí també hi havia tot un estudi de fruits de temporada,
De fruits de temporada, si volem anar al mercat ens hem de fixar en aquesta decoració de Gaudí, en el cas de la Sagrada Família, aplicat al món dels fruits. No només les plantes i els arbres, sinó també el pas de les estacions.
Exacte, ell tot ho plasmava, al final estava envoltat de tota la natura. I ens queden els animals, Sergi?
Exacte, si en botànica podíem parlar del jardí de Gaudí, aquí hem de parlar del bestiari. Trobem pelicans, coloms, tortugues, camells i també serps, salamandres, llangardaixos, dracs, evidentment, que apareixen a les seves obres.
Per tant, aquí ja fugim una mica de Catalunya, perquè això dels camells, aquí a Catalunya
aquí
no massa.
Sí, no hi ha massa de camells d'animals, no n'hi ha massa a Catalunya. Aleshores, el Gaudí s'ha inspirat també a fora, per algunes coses d'aquestes. I un exemple molt evident és el banc multicolor del Parc Güell. Tornem al Parc Güell, perquè és un gegantí trencaclosques, de trencadís, evidentment, on podem descobrir imatges. Hi ha petxines, papallones, calamans, estrelles fugaces, constel·lacions, maduixes, llunes, estrelles i flors abstractes.
Per tant, tot una barreja, no?, aquí, d'animals, plantes, una mica de tot.
Tot una barreja, i fins i tot a la façana de la Sagrada Família hi trobem espècies marines.
Carai.
Que és una mica, Gaudí sempre ha estat bastant terrestre, en podríem dir, però, per exemple, hi ha garotes, eriçons de mar, representades a la façana de
la façana de la Sagrada Família. Hi ha tantes coses per veure,
Hi ha de tot, és una mica allò com la Trece Rue del Percebe, hi ha una multitud de coses, i sobretot multitud del que dèiem, d'inspiració a la natura. I també és molt important que no fa referència a cap animal, i a cap planta, i a cap element geològic, però sí com utilitza Gaudí la llum, i el canvi que va fent la llum del sol, el sol, a l'hora d'entrar, per exemple, on il·luminar la Sagrada Família. Això ho ensenyaven també l'altre dia, com a través del sol la il·luminació és diferent al dematí i la tarda, i a través de tots aquests vitralls i els colors dels vitralls li va oferint aquestes diverses toc de llums a l'interior del temple.
Un geni, ja ho dèiem a l'inici, Gaudí, com va saber integrar tots aquests elements de la natura, animals, plantes, geografia, i fins i tot dèiem ara la llum.
La llum, i l'important, en rematem el mateix, i una de les essències del Guaita, l'important que és observar.
Doncs, Sergi, ens quedem amb aquesta idea, tothom a observar-ho tot, i ens retrobem la setmana que ve, el Guaita que tenim.
Fins la propera.